que llama l'atenció, eh? Sobretot jo m'agraden els artesanals.
Les coques salades.
Sí, dimarts, recordem.
És una de les propostes, sí, també...
De jurat, per provar-les.
De jurat, vale, sí. ja està bé. O si no, que ens ho portin aquí a la ràdio, també ho tastarem, no hi ha problema. I també ens fixarem avui amb la participació de la banda de la Cala en el Dia Mundial del Turisme a les comarques de Girona, que es va dedicar enguany al poble francès. Per segon any consecutiu, la banda del nostre municipi i posa l'accent musical en aquesta diada, i també present que aquest dissabte participaran a la trobada de bandes de Catalunya a Deltebre. 30 bandes de Catalunya i una convidada del País Valencià, i seran dissabte al municipi, a la capital del Delta de l'Ebre.
Dimarts tenim torn de guàrdia i avui ens acompanyarà de guàrdia l'Álvaro Gazzani i parlarem sobre la intoxicació. Tu saps per què ens intoxiquem?
Bueno, suposo perquè alguna cosa haurem pres que no havíem de prendre, no?
I què podem fer, sobretot, per evitar-ho? Perquè moltes vegades és per no tindre cura de deixar els productes, sobretot en cas dels xiquets menuts, a guardar-los en un lloc correcte.
En un lloc correcte. Ho parlarem al torn de guàrdia, sobretot com previndre i també com actuar en casos d'intoxicacions. Entenc que més aviat de productes químics, de coses així, no pas alimentàries, sinó més aviat, una mica de tot.
Una mica de tot.
Bueno, parlarem una mica de tot. A l'entrevista avui passarà per nostre programa el president de la cooperativa agrícola, Antonio Espuny. Per què? Doncs perquè la temporada de la garrofa ja està en marxa, molts ja l'han acabat, alguns són més tardans, i la veritat és que a les portes d'un octubre que hauria de començar també l'oliva, sembla que d'oliva poca en veurem, i per tant volem saber com això afectarà la cooperativa del nostre municipi, però també en general a les Terres de l'Ebre, perquè és un dels productes agrícoles més importants, més enllà de l'arròs, que aquests dies està acabant la seua sega. I per tancar programa, evidentment, hem d'acabar els dimarts amb el nostre, naturalment, aquesta tertúlia en la qual fem una ullada, repassem qüestions relacionades amb la natura i amb el medi ambient. I avui... I ahir ho vam avançar, Déu-n'hi-do, al setembre hem passat de calor intensa a temperatures ja més baixetes, a passar una miqueta de fred i a tapar-se una miqueta algunes nits, eh?
Però a les hores puntes del migdia, calor.
Això sí, però bueno, això ja està bé, que ho faci també durant tot l'hivern, el solet que ens acompanyi. Però és cert, hem vist temperatures rècord a inicis d'aquest mes, i també un setembre que ha estat bastant gelat, i amb aquestes tempestes estranyes per aquest mes. Són més aviat de l'agost, aquestes curtes i intenses, i per tant, doncs, que ens han deixat un mapa que volem repassar amb en Xavier Soler, l'Aurora Requena i l'Eli Bonfill al tram final del programa.
Com ens afecta el canvi climàtic i les altes temperatures?
I tant. Doncs són els continguts que hem preparat per aquest dimarts 27 de setembre, aquí al Sempre amb tu, a la Cala Ràdio. I com sempre, nosaltres comencem repassant l'actualitat a les notícies.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dimarts 27 de setembre, la formació a la base de tothom aquesta tardor gràcies a la 20ena de cursos i tallers que ofereix el telecentre.
D'entre les novetats d'enguany destaca l'auxiliar en vivers i jardins, l'ús de portàtils amb Windows 8 i posteriors, i diversos tallers artesanals. La banda de la Cala participa en el Dia Mundial del Turisme a les comarques de Girona, dedicat enguany al poble francès.
La cita va ser aquest dilluns al Castell de Viard. A més, dissabte serà una de les 30 bandes que participarà a la trobada de bandes de Catalunya a Deltebre. Una dona de 80 anys es trenca el maluc a causa d'una frenada en un tren de la R15.
La dona espera estar intervinguda quirúrgicament dimecres. La plataforma Trens Dignes ha relatat diverses incidències caòtiques dels usuaris de diumenge i dilluns. Ajornen una vista a Tarragona contra un grup de narcotraficants perquè un dels encausats té un altre judici.
Els nou individus haurien intentat desembarcar 1.300 quilos d'haixix al Delta de l'Ebre al febrer de 2012. I el Consell Comarcal demana a Treball 374.000 euros per finançar les accions d'estímul econòmic que el projecte Baix Ebre Avant preveu fer al 2017.
Entre les accions que s'hi proposen hi ha un programa per fomentar el creixement empresarial i un altre per assessorar microempreses.
Aquests són els titulars d'avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio. La regidoria de formació i treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar enceta també el curs escolar amb noves propostes formatives per aquesta tardor. Enguany el telecentre posa a l'abast dels ciutadans una vintena de propostes formatives, consolidant la formació contínua d'idiomes, de noves tecnologies i d'inserció laboral, així com també els tallers artesanals. Respecte a les novetats d'aquesta tardor, destaca el curs d'auxiliar en vivers i jardins, que s'impartirà de manera intensiva durant dues setmanes, així com un nou curs destinat als jubilats per a l'ús de portàtils amb Windows 8 o posteriors com a sistema operatiu. Precisament, una de les apostes de la Regidoria de Formació i Treball és ajudar a la reinserció laboral i per això també s'ofereix un curs d'orientació laboral i la preparació de la prova ACTIC bàsic que acredita les competències en l'àmbit de les noves tecnologies.
En els cursos d'informàtica trobem l'ordenografia, el d'ús de telèfons mòbils, smartphone i tauletes i també un curs online de català a través de la plataforma Parla.cat. En presencial s'ofereix també un curs de català inicial per a nouvinguts, així com d'altres idiomes, anglès, tant inicial com continuació, francès, bàsic per atenció al públic i avançat, i espanyol. A més, també s'ofereix el curs de manipulador d'aliments. Alguns d'aquests cursos estan subvencionats per aturats o jubilats. Maria Marçal, regidora de Formació i Treball.
Mira, la intenció primera és que la gent se pugui distraure i se pugui passar bé, i que a la vegada s'estiguen formant en alguna cosa. Tenim tallers més acadèmics, cursos més acadèmics, que fa temps que s'estan ofertant, i que, sobretot de cara a jubilats i altra gent aturada, de que ells se puguen formar per de cara a la seva distracció personal o a la seva inserció laboral. Però després, bueno, des de l'any passat ja van fer uns altres tipus de tallers una mica més, diríem més a menys, són els artesanals, en què qualsevol tipus de persona pot anar a realitzar-los i simplement és perquè que se ho vagin a passar bé. Recordeu-vos que el dia 21 se van començar les inscripcions amb aquests tallers, que això durant el mes d'octubre ja començarem a ofertar alguns i que poden trobar pues, informació en díptics o tríptics que s'han repartit pel poble, a la pàgina web del telecentre, al Twitter, al Facebook. I si algú té un dubte, doncs sempre pot trucar al telecentre, que les tècniques del telecentre els informaran amb molt de plaer.
D'altra banda, els tallers artesanals tornaran aquesta tardor amb propostes com el taller de ganxets i mitja amb l'art de l'armigurumi, de restauració de mobles amb torns de matí i tarda o d'encordar cadires de bova. Està previst que aproximadament també es realitzin tallers de fang, rebosteria i pastisseria, cuina de mercat, de fer cistells amb vímet o fins i tot realitzar una cata de vins. Els interessats en inscriure's en alguna d'aquestes accions formatives ho ha de fer al telecentre de 9 del matí a 2 de la tarda.
I canviem d'assumpte, la banda de la Cala va participar aquest dilluns en l'acte que la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona va organitzar per celebrar el Dia Mundial del Turisme, que es commemora avui dimarts i que està dedicat a homenatjar França. Els hotelers gironins volien d'aquesta manera mostrar suport al poble francès pels atacs rebuts i per la seva fidelitat turística. És el segon cop que la banda de la Cala de l'Ametlla de Mar participa en aquest acte, que enguany va tenir com a escenari el Castell de Viard. Ens detalla la participació de la banda calera en aquesta jornada el seu director, Emilio Cabello.
Ahir vam estar al castell de Viard, que està quasi a la frontera amb França, molt a prop de la Jonquera, i vam participar per segon any en aquest esdeveniment on la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines pues, munten un event en el qual, bueno, primer hi ha un acte institucional, que està el conseller de la Generalitat de Turisme i tal, i es toca unes sardanes, es fan els himnes de protocol i tal, i després de tot això, fem mentre el sector, la gent de la festa dina, la banda de la Cala pues, ha estat 2 hores fent un concert per amenitzar el dinar d'aquesta gent. Llavors, pues, bueno, és un acte xulo, important, i que sobretot per la banda és una injecció econòmica important per poder fer coses durant l'any. Llavors, el repertori que fem és una miqueta diferent al que acostumem a fer amb els concerts, perquè és un repertori més, per això, més divertit, entre cometes, o més amè, o més fàcil, inclús, no? Temes de bailongos, temes de tota la vida, bandes sonores, pasodobles, sardanes, o sigui, no fem obres sinfòniques complexes, ¿vale? Llavors, pues, bueno, va ser un èxit, i ens han dit que l'any que ve tornarem una altra vegada, i bueno, d'una manera... Lo xulo és que és un dia de convivència molt, molt interessant, perquè vam sortir de la Cala abans de les 6 del matí i vam arribar més tard, pràcticament a les 10 de la nit. O sigui que és un tute, però és un acte molt xulo per la banda i per la salut i la convivència d'ella.
La banda de la Cala no s'atura i dissabte serà una de les 30 bandes que participarà a la trobada de bandes de Catalunya del Tebre en la seva 35a edició. Està previst que més de 1.400 músics participin en aquesta trobada que organitza la Federació Catalana de Societats Musicals. Entre les bandes participants, a banda de la de l'Ametlla de Mar, hi haurà les dues ampostines, la del Perelló, de del Tebre, de la Sénia o d'Ulldecona, per exemple. Com a novetat d'enguany, a més s'ha convidat la comarca valenciana del Baix Maestrat, que serà representada per la banda de Rosell.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Diumenge i ahir dilluns hi va haver novament nombroses incidències en el servei ferroviari de les Terres de l'Ebre que han provocat les queixes dels usuaris. El cas més greu va ser l'accident que va patir una dona de 80 anys en un tren de la línia de Rodalies R15 el diumenge passat al vespre a la Ribera d'Ebre. Quan pensava que estava a punt d'arribar a la seva parada, a l'estació de Flix, es va posar de peu, però encara faltava una mica i llavors el tren va fer una frenada molt brusca i forta que la va tirar contra una porta de vidre, explica Carme Guillén, familiar de la dona afectada, que roman ingressada a l'Hospital de Móra d'Ebre amb el maluc trencat i a l'espera de poder ser operada demà dimecres a la tarda. El tren portava una megafonia errònia. Sembla que aquest territori no existeix i no mereixem un bon servei, lamenta Guillén, la qual confia que Renfe es farà responsable dels fets a través de la seva assegurança.
Aquesta i d'altres queixes dels darrers dies han estat vinculades per la plataforma Trens Dignes cap al síndic de Greuges davant la falta d'informació de Renfe. És el cas també d'una mallorquina que va pujar el tren per anar de Barcelona a l'Aldea, trajecte que va fer amb més de 4 hores. Segons explica, el tren va sortir de l'estació de França amb més de mitja hora de retard i va estar aturat en un túnel de la ciutat durant 20 minuts més. El tren també va parar fins a 10 minuts en algunes estacions. No tenia megafonia i no passava el revisor, de manera que si ets de fora no saps ni on estàs, lamenta aquesta usuària. Trens Dignes també ha recollit la queixa d'un estudiant del País Valencià, Jordi Curto, que diumenge va pujar el tren de la línia de regionals que uneix Tortosa amb Castelló i València. Segons detalla, el tren va arribar a Benicarló amb 20 minuts de demora i en portar només 3 vagons, els nombrosos passatgers van tindre problemes fins i tot per poder pujar el tren i van continuar el trajecte amuntegats. Fins i tot hi va haver gent que no es va desmaiar, lamenta l'estudiant.
I canviem d'assumpte. L'Audiència de Tarragona ha ajornat fins dimecres al judici que havia de començar ahir dilluns contra 9 individus que pretenien desembarcar més de 1.300 quilos d'haixix al Delta de l'Ebre l'any 2012. El tribunal ha adoptat la decisió després que un d'ells no vagi poder compareixer perquè havia de declarar per un altre judici a Santander. El Ministeri Fiscal sol·licita una pena de 6 anys i 9 mesos de presó per cadascun dels acusats, tots ells de nacionalitat espanyola, pels presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. A més, s'enfronten a una multa de 21 milions d'euros. Segons fonts jurídiques, però les defenses i la fiscalia podrien arribar a un acord de conformitat que evitaria el seu ingrés a la presó. I el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha sol·licitat una subvenció de 374.353 euros al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per finançar les accions proposades al 2017 en el projecte Treball a les 7 comarques. L'objectiu d'aquesta iniciativa, coneguda també amb el nom del projecte Baix Ebre Avant, és d'estimular l'activitat econòmica i generar ocupació a la comarca. Entre les accions que s'hi proposen, hi ha un programa per fomentar el creixement empresarial, un altre per assessorar microempreses, un dispositiu d'inserció sociolaboral i diverses assistències tècniques per internacionalitzar empreses, per consolidar el cicloturisme com a destinació turística al Baix Ebre i per comercialitzar els productes turístics. La Corporació Comarcal també ha ratificat la sol·licitud d'una subvenció de 88.000 euros al Servei d'Ocupació de Catalunya per executar el programa Fem Ocupació per a Joves. Aquesta iniciativa va adreçada a persones d'entre 18 i 29 anys en situació d'atur, graduades en ESO, batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà inscrites a la garantia juvenil i té com a objectiu promoure la inserció laboral oferint experiència professional i una millora formativa. En la mateixa sessió plenària, també el ple va aprovar la ratificació de l'assignatura amb l'Institut Català de les Dones del contracte programa 2016-2019 que permet a l'ens comarcal continuar prestant el servei del CIAT, el servei d'informació i atenció a les dones.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Moment ja per conèixer quina és la previsió meteorològica per aquest dimecres, que sembla que de moment el sol ens acompanyarà almenys al migdia. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui comencem el dimarts i ho fem parlant de temperatures una miqueta més altes que les d'ahir. És la tendència d'avui i també de cara als propers dies és que pugin una miqueta les temperatures. Cal dir que les temperatures màximes oscilaran entre els 25 i 26 graus i en conjunt el que tindrem més domini del sol amb alguns núvols alts i mitjans que faran una miqueta la guitza. Cap al nord de la zona i sobretot a la zona més costanera hi podrien arribar alguns núvols baixos. A la resta sí que ja parlarem d'aquests núvols més prims que deixaran el cel tan sols enterbolit. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Cert, una mica de núvols els veiem al nostre cel. Això sí, el ventet de mestral que bufa els fa desfer una mica. Temperatura actual 26,1 graus centígrads. Déu-n'hi-do, la màxima avui una mica més alta, un punt per sobre que la que vam registrar ahir. La humitat relativa baixa, 24%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 27 de setembre a la Cala Ràdio. Més informació quedarà als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalartv. I també presents a les xarxes socials, a Facebook i Twitter. A més, recordeu que aquest vespre a les 8 hi ha sessió plenària de l'Ajuntament i que la podreu escoltar en directe a la Cala Ràdio, tant per internet com pel 107.3 FM.
I després de les notícies, el Sembrem tu els dimarts, tenim Tor de Guàrdia. I avui tenim de guàrdia al nostre espai a l'Àlvaro Gazzani, tècnic del SUM, el Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar. Àlvaro, benvingut al programa.
Gràcies, Xini. Bon dia.
Avui volem parlar d'intoxicacions. Com definiríem què és una intoxicació?
Breument podríem dir que és una patologia que la causa un tipus de tòxic.
Intoxicacions, que són, qui les provoca i, el més important, com podem evitar-les? Avui al Tor de Guàrdia coneixerem les intoxicacions de la mà de l'Àlvaro Gazzani, però abans voldríem parlar d'un producte que darrerament se n'ha parlat molt, ha estat notícia, ha omplit planes en els mitjans de comunicació i és el Dalsy, una botelleta de color taronja que tots els pares coneixem molt bé i de primera mà perquè podríem dir que és un dels primers medicaments que te'n recepta el pediatre d'abans la febre o quan vacunes el fill o quan li surten les dents. Facua, els consumidors en acció, ha fet una denúncia que el prospecte omet alguns efectes secundaris que té el colorant. Des del teu punt de vista sanitari, Álvaro, què ens pots dir sobre aquest tema? Què passa amb el Dalsy?
Bé, el Dalsy té un colorant que està introduït dins de la posologia del medicament.
Que el fa este color taronja, no?
El fa este color taronja, però Hem de diferenciar que és un producte alimentari, no, és, no forma part d'un producte químic, vale? Que va dins del medicament. Llavors, és, aquí hi ha un petit problema a l'hora de treure les conclusions, que es tracta de que l'odalci té un colorant, que és l'E110, és un colorant ataronjat, i l'Organització Mundial de la Salut diu que el màxim que un nen pot consumir són 40 mil·lígrams al dia.
De dalci? O de colorant?
D'este colorant.
Ah, de colorant.
Del colorant E110. Llavors, hem de tindre en compte que en 15 mil·lilitros de dalci, que és el màxim que podria consumir un nen de 10 quilos, fiquem un exemple, vale? La quantitat d'aquest colorant en la seva ingesta seria de 0,1 mil·lilitros. Vale? Llavors, si per un nen, per arribar al tope màxim on este colorant pot produir, tal com diu Facua i tal com alerta la OMS, petits problemes, aquest nen hauria de consumir 2 botelles de xarop al dia. Llavors, entenem que no és el cas de que un nen consumixi 2 botelles de dalci. Entenc que Facua i la OMS han d'avisar, és la seva obligació avisar. Entenc que dalci també hauria d'avisar sobre la petita contraindicació del colorant S10. Però, clar, tota la informació que s'ha avisat als mitjans de comunicació s'hauria d'especificar abans de tirar-lo al carrer, no? Perquè llavors és el que es produeix, una alerta i una alarma social. En principi, dalci és ibuprofè, bàsicament, en el seu compost, i cap problema a l'hora d'administrar els nens, sense cap tipus de dubte, si el pediatre del nen així ho ha prescrit, cap tipus de problema.
I és un medicament que s'administra als xiquets sempre mirant el pes, no?
Sí, sempre. Sempre la dosi, bueno, tota la medicació, tota, que ingerim, a causa de qualsevol tipus de patologia, sempre va amb lligada amb el pes. La dosi sempre ha d'anar lligada amb el pes, ja sigui en adults o en nens.
Tot i que potser no ho fem, més aviat prens una pastilla cada 8 hores, independentment si fas 100 quilos o en fas 50, no? En persones adultes.
Clar, és el problema de l'automedicació. Si a l'hora de medicar-nos tinguéssim el fet d'anar al metge, bàsicament se tracta d'això, que et donin la patologia que tu estàs tenint, no creure que tu estàs malalt o creure que tu tens aquest tipus de patologia, t'ho ha de dir el metge, i a part la medicació te l'ha de prescriure el metge amb la dosis que et pertoca per pes, per edat i per la malaltia en si també.
I un excés de medicació ens podria portar al tema que anem a parlar avui, la intoxicació.
Exacte. Les intoxicacions medicamentoses poden ser voluntàries o involuntàries. Les voluntàries normalment van lligades en estats psicològics, normalment en intents d'autolisis, i les involuntàries normalment van lligades a errors propis de l'automedicació o per ingesta de que ens pensàvem que era aquesta medicació i no era una altra i ens l'hem pres i hem acabat intoxicats.
Com definiríem una intoxicació? Quan diríem que una persona està intoxicada?
Pues esta persona està intoxicada a partir del moment que es pren la medicació. ¿Vale? És una cosa que hem de tindre clara. Tu t'estàs intoxicant. Tu t'estàs prenent un tipus de tòxic, d'algun tipus de droga. Els medicaments no deixen de ser drogues legals. ¿Vale? I des del moment que tu estàs consumint aquest tipus de medicació, unes angines i t'estàs prenent antibiòtic, t'estàs intoxicant. El que passa és que la intoxicació a certs nivells, vale, pot produir patologies diferents, a la que en vez de ser benignes poden ser malignes, que és la intoxicació a grans dosis. Llavors podríem dir que la intoxicació maligna és quan tu t'estàs passant de les dosis que et corresponen com a pes i com a edat. A partir d'aquí és quan sorgeixen la clínica de la intoxicació a causa del medicament.
Intoxicacions per medicaments, però trobem diversos tipus, no?, d'intoxicacions.
Sí, tenim les alimentàries, tenim les medicamentoses i també tenim les a causa de les tenim per fums, també les tenim per agents químics que anirien també lligades, per exemple, fums, intoxicació per fum seria un agent químic, intoxicació per lleixiu seria un agent químic. Tot el que va lligat en agents químics, productes químics, és una intoxicació també, encara que sigui inhalatòria i no ho sembli a primera vista, són intoxicacions.
Totes se manifesten de la mateixa manera o no? Com podem diferenciar-les?
La manera d'intoxicar-te pot ser, és a dir, tu et pots intoxicar de diferents formes, per ingesta, per inhalació, de manera tòpica, i cada tipus de tòxic se manifestarà de diferent manera. Per exemple, un agent tòxic inhalat se pot manifestar d'una manera diferent en un agent, per exemple, podria ser una ingesta per bolets. Vale? La manifestació seria totalment diferent. Totes poden acabar en xoc, que això sí que és un problema greu dins de la persona, on és una emergència mèdica, on el risc vital de la persona és imminent. I per altra banda també tindríem les intoxicacions més lleus, com podria ser unes ronxes, un eritema a la pell, aquestes petequies que et poden sortir a la pell de color roig, una inflamació de les mucoses, per exemple. També et podria sortir dolor abdominal, insuficiència respiratòria. Cada tipus de tòxic o cada tipus d'agent se pot manifestar de formes diferents.
No té res a veure, al nombrar les lonxes a la pell i això, no té res a veure la intoxicació amb la intolerància o amb les al·lèrgies. Són tres coses totalment diferents, no?
Bueno,
o va tot lligat?
Més o menys va tot lligat. La intolerància no deixa de ser un tòxic agressiu, ¿vale?, per a aquella persona. És a dir, sempre si tu ets intolerant a la llet, que és el més comú, el que tota la gent més o menys podrà entendre, és que tens un malestar a la panxa, no? Tens un dolor abdominal, a l'hora d'anar al vàter tens problemes, ¿vale? No deixa de ser un agent tòxic, que és la lactosa, i que t'està produint un problema a l'intestí. No deixa de ser una intoxicació a nivells més baixos, a nivells més lleus, però no deixa de ser una intoxicació.
I la intolerància?
La intolerància, sí, és això, és exactament això. És
al·lèrgia?
És al·lèrgia, sí, sí.
Va tot lligat?
Va tot lligat, és d'una forma més lleu, no té una forma tan agressiva com te pot produir un xoc, però no deixa de ser una intoxicació.
Davant d'aquests primers símptomes, com hem d'actuar? Tenim algun remei a casa o directament hem d'avisar els serveis d'emergències o hem d'anar al CAP?
Clar, tot dependrà. Tot dependrà del nivell d'intoxicació. No és el mateix intoxicar-nos amb... Arribes a casa i trobes el nen amb una botella de lleixiu oberta, vale? I que el nen està malament, està pàl·lid, està sudorós, està malament, està entrant en estat de xoc, no? No és el mateix això que, per exemple, consumir un medicament i que aquest medicament estigui en mal estat, per exemple. No és que tu siguis al·lèrgic a aquest medicament, sinó que aquest medicament està en mal estat. Llavors, sempre totes les intoxicacions van lligades a la sintomatologia i la clínica que et dona este tipus de tòxic. Llavors, el primer que hauríem de fer és conservar la calma i trucar, depèn de cada situació on ens trobéssim, al telèfon d'informació toxicològica, que és el 91-562-0420, que funciona les 24 hores del dia, i intentar demanar informació sobre aquest tema en cas de, per exemple, poder ser un medicament en mal estat. En cas que sigui una cosa greu, com per exemple una reacció al·lèrgica a algun medicament, nosaltres no sabem que som al·lèrgics al Nolotil, per exemple, ens punxen un Nolotil i comencem a trobar-nos malament, si ens omplen els llavis, ens costa respirar, ens surten unes ronxes als braços, al pit, doncs llavors això ja la forma d'actuar hauria de ser directament a emergències, ¿vale? Al telèfon d'emergències del SUM, i s'hauria de tractar de manera mèdica i ràpida. Llavors, el primer que hauríem de fer nosaltres com a persona que hem ingerit este medicament és intentar mantenir la calma i automàticament ficar-nos en contacte amb el telèfon d'emergències. I a partir d'aquí, pues, nosaltres com a servei d'urgències ja tenim el nostre procediment, el nostre protocol a actuar.
La prevenció sempre diem que és la millor cura. Quins productes tenim a casa i que potser els tenim massa a la mà dels menuts, dels crios? Quins productes són més tòxics que tenim normalment a casa i potser tenim la prou cura de tindre'ls guardats en un puesto tancat, en un puesto alt?
Clar, aquí, de manera preventiva, podríem dir bàsicament que el tema medicaments i el tema productes de neteja o productes de la llar s'haurien de tindre en una zona controlada de difícil accés per als menuts i, per exemple, no ficar botelles de lleixiu, de productes de neteja en zones baixes, com per exemple armaris de...
Sí, perquè normalment els solen tindre tots a l'aigüera.
Clar, d'accés fàcil per un menut. Llavors els medicaments també, els nens poden confondre els medicaments en gominoles, en lacacitos, en xutxeries, i s'haurien de tindre també en zones altes, controlades, i sobretot els pares, controlar la medicació. Caducitats, no podem obrir un xarop i al cap d'un any continuar consumint-lo, encara que la data de caducitat encara estigui vigent. S'han de tindre certes coses controlades a l'hora d'administrar medicacions.
Controlar, com deies, la data de caducitat, però si fa temps que el tenim obert, millor tirar-lo.
Clar, clar, clar.
Perquè perd les propietats.
Perd les propietats. Se pot ficar dolent en aquell tipus de xarop.
Alguna recomanació més així a casa? Tema medicaments, tema productes de neteja, algun producte més, alguna cosa més a casa que podem tindre en compte per evitar?
Bueno, clar, alcohols, botelles de beure, no? No barrejar, per exemple, ficar més s'ha trencat una botella de lejía, la fico en una botella de Coca-Cola, per exemple, o evitar tot aquest tipus de situacions que poden ficar en perill no només als nens, sinó en altres mateixos. Podem tindre un petit descuit i fer un trago d'un producte que nosaltres mateixos hem ficat allí. Això és... crec que és bàsic a l'hora de...
reomplir botelles amb restes que ens queden de productes de neteja, no? Com ho bé dies, lejía o sabons.
Clar, exacte.
Algun producte més? Alguna recomanació més?
No, en principi no. Sapiguer, per exemple, estem parlant, per exemple, els alimentaris, si tenim un nen que és al·lèrgic o és intolerant, els fruits secs, per exemple, anar molt en ull a l'hora de... però això ja és a nivell general, no? A nivell genèric de responsabilitat pròpia de cada un, al ser de cada família. Si tenim un nen que és al·lèrgic als fruits secs, per exemple, no comprar una barra de pa de cereals, perquè sempre, tot i que diuen que dins dels cereals està tot molt controlat, sempre es pot colar algun trosset de nou, de fruit sec, i això pot desencadenar una crisi al·lèrgica.
Pel que fa a les al·lèrgies de la pell, dèrmiques, en els productes, principalment, són productes caducats el que ens fan a aquesta...
Bueno, això ja ho aniré... Això ja s'anirà veient pel tipus de medicació que li puguis ficar. A nivell de pomades, si és el tema més bàsic, hem de pensar que tot tipus de pomada, la seva base és nitrat de plata. Llavors, hi ha persones que són al·lèrgiques al nitrat de plata. Llavors, des d'una crema solar fins a una pomada dèrmica a causa per curar una ferida o per curar una cremada, pot produir una al·lèrgia. Llavors, si nosaltres ens fiquem una pomada i aquesta pomada l'encetem, està en bon estat, no caducat, i se'ns produeix allí una al·lèrgia, un eritema, una ronxa, sí. Vale? I veiem que això bàsicament s'ha produït per la pomada i podem entendre que som al·lèrgics a la base, que és el nitrat de plata, o en algun dels compostos que la pomada pot portar. Llavors això ja s'hauria de fer un estudi a nivell personal de les al·lèrgies que un mateix pot tindre.
Les intoxicacions, avui protagonistes al nostre torn de guàrdia amb l'Álvaro Gazzani. Álvaro, jo me quedo en que la prevenció, com sempre, és la millor cura i sobretot pel que fa a les intoxicacions, no?
Sí, s'ha d'anar al tanto, sempre s'ha d'anar amb mil ulls i inclús així a vegades entrompeixem. Vull dir que salut i ànimo.
Per acabar, podríem recordar el telèfon del Servei d'Informació de Toxicologia, si et sembla.
Sí, el telèfon d'informació toxicològica és el 91 562 04 020, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
I en cas d'urgència, poden trucar al SUM, al Servei d'Urgències Municipal.
El 977 45 70 00.
Álvaro, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins a la pròxima guàrdia.
Intoxicacions protagonistes avui al nostre torn de guàrdia. Anem ràpidament a la publicitat. En 3 minuts ens hi posem amb l'entrevista. Avui amb el president de la cooperativa agrícola, Antonio Espuny, i també, naturalment, amb Javi Soler, Eli Bonfill i Aurora Requena. Fins ara.
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail aabengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai, Països Catalans 63.
La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio. Tots els dilluns a les 10 del matí, safareig i comentaris sobre l'actualitat del futbol de la Cala i del Barça. La nostra manera d'entendre el futbol, el nostre punt de vista sobre la rivalitat Barça-Madrid.
Mauer va dir, diu, una llàstima que el Juve estigui eliminat, eliminant el Bayern.
Jo vaig dirigir això.
I passin equips que no... El Madrid, no, hem de ser sincers, no juga contra ningú, és veritat, Ricardo, vull dir, no té res, és veritat.
Què faran Luis Enrique o Zidane a les banquetes?
Han arribat a la final de la Copa d'Europa sense clau. O sigui, ells han entrat en un edifici, han arribat a l'àtic i no porten clau. Les portes se les han trobat totes obertes. I per l'altra banda del quadro han hagut gabinetades, cops de pedra, bufetades...
Qui és el millor jugador del món, Messi o Cristiano Ronaldo?
Demano disculpes perquè estic afònic de la celebració. No puc parlar molt. No me cuente historia. La leyenda continúa. Seguimos siendo el dios de Europa. Punto pelota.
I quina serà l'última que faran Barto o l'ésser superior?
Què
va dir que Cristiano, encara que tingués a la Irina a casa a les 3 del matí, es quedava al Bernabéu a banyar-se en aigua i cubitos de gel? I de postre, aquest any, Guardiola i Mourinho a Manchester.
Venint aquí 3 dies a la setmana a dir borrades i et paguessin dineral i guanyessis la vida així. Té molt de mèrit, és el mateix que el Sálvame. I Ronceros és un Sálvame al món de l'esport. És un tio que es planta allà i fa l'imbècil i es guanya la vida.
Qui dona més? Naltros te ho donem tot. Els dilluns a les 10 del matí no et pots perdre la patxanga a la Cala Ràdio.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
És moment ja d'obrir la nostra segona part del Sempre amb tu, moment per l'entrevista. Aquest setembre molts de vosaltres ja heu començat la temporada de garrofes, alguns ho faran al llarg dels pròxims mesos, sobretot també el novembre, és un dels moments de l'any en què també es recullen les garrofes als trossos, als camps del nostre municipi. I enguany es preveu que sigui una molt, molt bona temporada. Ara esbrinarem el perquè. Però aquesta cara de la moneda no es manté en l'oliva, i és que enguany es preveu que caigui un 50% o un 60% fins i tot la recol·lecció de l'oliva. Tant al nostre municipi com en conjunt a les Terres de l'Ebre, tot marcat, accentuat per una forta sequera que de res serveixen aquestes darreres pluges del setembre per veure doncs, una bona temporada en l'oliva. De tot això, en volem parlar avui al nostre programa amb el president de la cooperativa agrícola d'aquí, de l'Ametlla de Mar, Antonio Espuny. Antonio, molt bon dia i benvingut de nou a la ràdio.
Bon dia.
Com dèiem, unes previsions que d'arrencada són molt, molt pessimistes pel que fa a l'oliva i, al contrari, molt, molt optimistes perquè fa a la garrafa. Si et sembla, comencem pel bo i després doncs, també acabarem amb bo amb el tema doncs, de la mela perquè també ha augmentat el preu. Parlem de la garrafa, Antonio, perquè, sens dubte, s'espera, s'estima que enguany s'arribi o pràcticament s'arribi al milió de quilos de recol·lecció, la qual és una molt bona xifra. Parlem, evidentment, en xifres en escala local. És una molt bona entrada de garrafa per a la cooperativa de l'Ametlla de Mar.
Sí, això és el que voldríem o que ens agradaria que passés. Tampoc no és una quantitat que no s'hagi passat mai, sinó simplement que fins ara era una quantitat que, estos quilos eren una quantitat que un any sí i un any no se podien arribar a assumir. L'any passat la collita de la garrofa va ser molt minsa, vull dir, si normalment un mal any estava entre 400 i 600 mil quilos, l'any passat la collita de, bueno, les garrofes que van entrar a la cooperativa van estar al voltant de 250 mil quilos, o sigui que era una quarta part d'una molt bona collita. Aquest any sembla ser que les previsions són per les garrofes que hi ha pels camps que podríem arribar pues, amb estos quilos, que igual poden ser 900, que poden ser 800, però que estarien, esperem, al final de la temporada. Estem parlant que la temporada de la garrofa es tanca pràcticament a últims de juny, que estaríem parlant de juny de l'any que ve, no? Del 17, que estaríem, podríem parlar pues, al voltant d'esta quantitat de quilos d'entre 800 i un milió de quilos. Mm-hmm. Això és el que voldríem.
No? Sí que és cert que aquests mesos de setembre ja veiem moltes famílies i moltes persones que van als seus trossos. També aquest octubre, novembre, també és un mes molt, molt destacat. Entenem que abans d'acabar l'any és quan se fa el gran volum de garrofes al nostre municipi i en conjunt l'any passat es va registrar unes molt males xifres, una caiguda del 75% l'any passat, que entenc que amb aquestes bones dades, sobretot també marcada per aquesta sequera, pot fer que s'arribi a aquesta previsió de pràcticament el milió de quilos.
Sí, la garrofa és molt cíclic, vull dir, la gent sap perfectament que si un any fa garrofes difícilment l'any següent farà la mateixa quantitat de garrofes. Llavors és normal que si l'any passat va ser molt mins, aquest any hi hagi les garrofes que sembla ser que hi ha. Llavors, a partir d'ara, doncs, bueno, mos preocupa, per exemple, que ara es comença a veure alguna cosa de mostra als garrofers, però molt poca cosa, del que hauria d'haver també motivat per aquesta sequera que també està afectant els olivers. La temporada, doncs sí, abans de que s'acabi l'any hauria d'haver entrat doncs, al voltant entre el 60 i el 65% de la collita que es preveu de garrofes. Llavors, el resto de l'any no et creguis que la gent continua fent garrofes, la gent continua més que a vegades en fer-les, a lo millor les almacena per veure com evolucionen els preus, i llavors doncs, bueno, les van traient i les van portant. Uh-huh. I d'alguna manera doncs, serveix per a pagar això a la cooperativa. En tenim constància de que així es fa, doncs, serveix les garrofes a vegades per a pagar els adobs o per pagar els treballs que s'hagin de fer a la terra, no? Ja sigui aclarir una mica els olivers o els treballs pròpiament de llaurar o aplanar o empostar, no? I llavors això és el que normalment se sol fer i la gent pues, té aquesta dinàmica. Però sí que és cert pues, que anys com ara enguany, que n'hi ha moltes, pues, el mes de setembre s'ha començat molt aviat, a l'octubre, si el temps ho permet, perquè clar, si quan el dia s'escurça i hi ha una pluja continuada, més que forta, continuada, llavors pues, les garrofes agafen la humitat i llavors no és recomanable que s'hagin de recollir. Uh-huh. Llavors si s'esperen dos o tres dies segons la quantitat d'aigua caiguda, s'assequen una mica, normalment en este poble ja saps que quan cauen quatre gotes en seguida es gira vent de la terra i això ho asseca tot, i llavors pues, bueno, es torna a la mateixa dinàmica. El mes d'octubre és única i exclusivament garrofa. Després sí que és cert que quan arriba el novembre pues, separa una mica l'entrada de les garrofes, la gent fa les olives, però sí que és cert que quan s'han acabat les olives, el mes de desembre pues, o a últims de novembre, pues, la gent torna a entrar amb bon ritme les garrofes a la cooperativa. O les va fent i les entra a la cooperativa els que els porten, vinga. I a partir d'aquí, pues, bueno, després el resto d'any, gener, febrer, pues, també es poden entrar o s'entren garrofes quan n'hi ha, i llavors el resto ja va baixant, però bueno, tot ajuda a que durant tot l'any poguéssim tindre o hi haguen aquestes entrades de garrofes.
Per tant, entenc també activitat a la cooperativa. Antonio, abans de parlar de l'oliva, sí que voldria parlar del preu de la garrofa o de com almenys s'estima que enguany es podria pagar. De fet, l'any passat s'estimava entre 22 i 23 cèntims la caiguda en un 75% respecte al milió de quilos que es va recollir l'any 2014. Va marcar que finalment el preu s'incrementés un parell de cèntims fins a arribar fins als 25. Enguany, on s'estima el preu de la garrofa?
Ara actualment, això va a zones, però actualment està entre 22 també i 23 cèntims. Vull dir, ara, avui, s'està pagant això. Este preu més IVA. Llavors, què s'ha de dir amb este preu? Nosaltres per les previsions que hi ha, al començament podria ser que es pagués una mica perquè els almacens estan buits, però clar, no podem verificar totes les informacions que ens arriben. Les informacions que ens arriben, perquè clar, això no és un preu fixe per aquesta zona, sinó que és un preu que ve determinat per tota la producció a nivell d'Espanya i a vegades també a nivell de tot el Mediterrani, no? Llavors les informacions que tenim però que no les podem contrastar ni verificar és que tot i que aquí hi ha hagut una bona collita o hi ha una bona collita en aquesta zona, hi ha altres zones que no la tenen tant i per tant la producció global de garrofa sembla ser que podria ser que hi hagués una minva en relació a l'any passat, perquè sí que aquí l'any passat vam tindre mala collita, però en altres zones sí que n'hi havia bona, però bueno, estem parlant de xifres globals. Uh-huh. Sembla ser que podria ser entre un 65 i un 75% menys que l'any passat, el qual explicaria per què, tot i que aquí n'hi ha molta, el preu se pot mantindre al mateix nivell que l'any passat perquè el resto de zones productores la producció ha baixat.
Ha baixat una mica, diguem.
Ha baixat una mica, sí. El que passa és que també aquí hi fa molt, també en los preus, és les importacions de garrofí. Ja sabem que el preu de la garrofa, ja m'ho ha explicat diverses vegades, que ve determinat pel preu del garrofí, o sigui, de la llavor, no? I clar, ara estem parlant de mercats oberts, estem parlant de que en qualsevol moment altres països productors que abans no podien vendre o no podien entrar als mercats europeus, ara entren, i avui en dia, tal com estan els transports, estem parlant de que un camió que et pugui vindre d'Argèlia o et pugui vindre de Marroc o del mateix Túnez, que són països que també en fan, en 24 hores els tens aquí. Vull dir, les necessitats que pugui tindre la indústria alimentària o la indústria que necessita, més la garrofí, que també pot ser pues, la indústria química derivada de pintures, barnissos, etcètera, en 24 hores té el garrofí aquí comprat a uns preus de països que no estan dintre de la comunitat, que ja sabem que poden ser més baixos, primer que perquè tenen el nivell de vida més baix i segon perquè els preus, els costos que tenen de producció són bastant més inferiors. Llavors tot està una mica lligat. Producció, però també capacitat de moviment de mercaderia, que avui dia ja és molt alt, i llavors els preus venen regulats per aquestes dues tendències.
Mm-hmm. Perquè a part, tota aquesta collita de garrofes, un cop passa per la cooperativa, després, quins són els principals clients del producte?
Bàsicament són majoristes que se dediquen a trossejar la garrofa, que separen el que és la pasta de la llavor. La pasta normalment va per a pienso d'animals, com a complement de a les fàbriques de pienso, però també hi ha directament pasta trossejada, sobretot als animals, doncs, els cavalls, els de competició, tots aquests doncs, solen consumir pasta garrofa trossejada sense la llavor. I després el que és la llavor, llavors sí que aquí entrem en una quantitat de productes que porten la farina de la llavor en tots els seus components aquí, des dels dient que si, bueno, diuen, i em sembla que encara continua sent alguns productors que les càpsules, el plàstic de les càpsules dels antibiòtics estan fets de garrofí, no? De la pasta de garrofí, el plàstic que manté, perquè això se desfà a l'estómac i no té cap mena de conseqüència sanitària, perquè és un producte, a fi al cap, aunque el veguéssim que sembla plàstic, és un producte natural. Mm. I després tots els conservants, espessants, derivats de que s'apliquen bàsicament als gelats, tots els 410 són derivats del garrofí. I després també té una altra aplicació a la indústria de pintures, perquè es fan vernissos especials, alguns plàstics especials que ja se mantenen, que aguanten molt a les temperatures elevades. Sobretot el que són vernissos per a usos mariners, perquè té molta flexibilitat i llavors no s'agrieten tant i dona una consistència i una resistència a l'aigua molt elevada. Llavors tot això pues, s'està utilitzant i s'aplica tot el que és la farina de la llavor de la garrofa.
Bé,
té moltes aplicacions. Mm-hmm.
Moltíssimes aplicacions, entenc, també en un producte per això que es paga a un preu baix per la distribució i pel potencial que té com a producte. Si et sembla, Antonio, girem la cara de la moneda. L'any passat també es preveia una temporada una mica dolenta pel tema de l'oliva, tot i que al final no va acabar sent tan dolenta, es preveia una baixada d'un 40-60%, i no va ser així. Es van arribar a tancar el desembre amb més de 300.000 quilos recollits d'olives a la cooperativa agrícola. El cert, però, és que enguany podríem dir que sí que ja es preveu aquest 50% de caiguda, i a més en conjunt a les Terres de l'Ebre agreujat per aquesta sequera.
Sí, vull dir, la gent que va als trossos ja ho pot veure, les olives han quedat molt, molt, molt menudes. En el cas del salivenc hi ha moltes ja estan negres, vull dir que han madurat abans de temps. Difícilment aquestes olives incrementaran de pes i difícilment aquestes olives incrementaran l'oli que ja tenen, perquè ja comença a ser una mica massa tard per a que les olives s'unflen, que no es podran unflar molt més, i que el que fiquen, la pasta, la mica de pasta que fiquen, tingui aquesta transformació que passa dins de l'oliva, dins del procés de maduració, que uns alcohols se transformen en grasses. Els dos són cadenes de CH, de carbó i hidrogen, i llavors hi ha el procés de moderació, doncs això, separen o es transformen, l'alcohol se transforma en grassa. ara ja comença a ser una mica massa tard perquè realment se fiqui més oli. L'oliva ha quedat molt menuda, decepcionant en alguns camps, o quasi amb un 80% dels camps. Hi ha alguns camps que encara s'aguanta una mica l'oliva mig bé, ja sigui perquè no tenien tanta capacitat de fulla, això hi fa molt, perquè clar, l'evaporació que es produeix en l'arbre quan té molta fulla incideix directament al que pot destinar després l'arbre al fruit. Si té una quantitat d'humitat a les arrels i això té molta fulla, doncs llavors passa que s'evapora tot per la fulla i se'n va poc o queda poc pel fruit. Els olivers, i això es pot veure pels camps, els olivers que tenen poca superfície de fulla han pogut fer les olives o fan les olives una mica més grosses que els altres que tenen molta superfície de fulla perquè per la fulla ja està evaporació. Fa 4 mesos que no plou i ara ens ha plogut 2 vegades i a tots estàvem il·lusionats, tots ens vam ficar a la finestra a veure bé com queia l'aigua, però realment va ser decepcionant perquè al cap d'un minut o dos o tres parava de ploure.
Són aquestes pluges més típiques de l'agost, d'aquestes de 10 minuts tempesta intensa, que no pas d'una possibilitat.
No fa res. Cauen 2, 3, 4 litres, això no és res, vull dir, amb el millor dels casos, no sé si han caigut, en zones han caigut 3-4 litres, que això són 2-3 centímetres de sabó, d'humitat de terra mullada, i això no arriba a l'arbre realment, no ha reaccionat, ja es veuen les fulles, i l'arbre, el comportament de l'arbre, que l'arbre per a evitar aquesta superfície d'exposició al sol, aquesta capacitat de superfície de fulles, l'arbre el que fa és doblegar les fulles i arronsar-les, o sigui, doblegar-les així, d'alguna manera, són menys metres quadrats de fulla que estan exposats. La manera seva de defensar-se davant d'esta sequera, evitar l'evaporació que es produeix. Uh-huh. Han caigut aquestes 4 gotes i els arbres continuen pràcticament estant igual, vull dir que no ha hagut una millora, farien falta de 20 a 30 metres, a 30 litres per metre quadrat, que ja on aniríem al pam 30 centímetres de saó, de terra humida, i llavors sí que ho notaria en seguida l'arbre, que l'arbre en seguida en hores, vull dir, si plou a les 5 de la tarda, pràcticament a les 9 de la nit, ja s'ha notat, i ja no t'he dit que ens un demà, però ja comença a ser una mica tard.
Això, evidentment, ho hem de transportar a la situació que això comportarà a la cooperativa, en què habitualment doncs, hi havia molt de treball en el tema de l'oliva. Enguany això minvarà. Què representarà per a la cooperativa aquesta disminució del 50%?
La cooperativa existeix i els seus ingressos els obté de les feines, no? I llavors, si hi ha una disminució de les olives entrades, hi haurà una disminució dels ingressos de la cooperativa, i tot això te porta una mica un mal de cap econòmic, però ja estem acostumats, ja fa anys que estem allí a la cooperativa, ja fa anys que la cooperativa any rere any patix molt a nivell econòmic, perquè ara ja, per exemple, fa pràcticament 7-8 anys que no tenim una bona collita. Ens hem dedicat a crear l'agrobotiga, que ens ajuda a passar l'estiu també, i també ajuda amb els ingressos, però el fet que no hi hagi una bona collita fa 8 anys es nota l'alegria de la cooperativa, perquè t'agradaria continuar anant creixent a poc a poc, petites transformacions, anant-les a fent, ampliar la botiga, canviar la distribució, però tot això s'ha de frenar, s'ha de retindre fins que tingues els recursos necessaris o que vegues que vas a tindre els recursos necessaris. Però tampoc, com que ja estem acostumats, vull dir que a patir, tampoc és allò que dir, i aquest any què farem? Doncs passarem amb el que tenim, passarem com podrem, com han fet aquests 10 anys últims o 15 anys últims, i com tots els pagesos tindrem l'esperança de que l'any que ve serà el bo, i que per aquesta esperança tornarem a cuidar els arbres i tornarem a fer els tractaments que s'han de fer, quan realment potser amb uns altres sectors econòmics això ja ho haguessin fet tot un paquet i ho haguessin enviat molt lluny o ho haguessin abandonat directament, no? Però bueno, la gent que té el tros i que s'estima la terra, pues fa, va, l'any que ve, va, vinga, l'any que ve tindrem bona collita. I vas fent i vas invertint per veure, veiem, pues, si només per veure els arbres bonics, per veure els fruits com pengen de l'arbre, això ja en tens prou. I sempre esperant que l'any que ve serà el bon any. El que passa que ara ja fa massa anys, eh? Ja fa massa anys que no hi ha una bona collita. L'última bona va ser el 2008-2009, que la cooperativa es van arribar a moldre, en aquell any se van arribar a moldre 1.200.000 quilos. I de llavors ja pràcticament, a l'any següent, 100.000 quilos, o sigui, va ser 15 vegades menys. Uh-huh. I després han sigut xifres que han estat voltant entre els 200 i els 300-350.000 quilos. No, no ha hagut una mitja collita ni un tres quarts. Allò. Mitja collita a la cooperativa en tindria per entre 500, al voltant dels 500.000 quilos, entre 500 i 600.000 quilos. I una bona collita, pues, en base entre els 800-900 i el milió de quilos. Això ja és una bona collita i que pues, la cooperativa ajudaria molt a nivell econòmic. Ara estem parlant de 250, 300, 350 l'any passat. Clar, 350.000 quilos no és res, no és poc. El que passa és que podria ser que enguany, pues, bueno, entre unes coses i les altres, jo espero, vull dir, l'esperança és l'últim que se perd, espero que pugui arribar entre els 200 i els 300.000 quilos. Ojalà. Per què? Perquè a la cooperativa de l'Amella ja venen molts gent particular d'altres pobles fora del nostre terme, o sigui, sobretot del camp de Tarragona, ve molta gent a moldre aquí i llavors aquesta gent són productors importants i quan venen, que es desplacen, no venen amb 200 quilos d'olives o 300, sinó que en porten 3, 4, 5 mil, 10 mil quilos, i això pues, fa que 100 i pico mil quilos no siguin del terme. Són gent que porta les olives i se les endú, vull dir, no és que deixa l'oli aquí, sinó que se les endú. I això fa, pues, això, que la producció i la maturació global pugui pujar pues, entre 200-250.000 quilos, l'any passat 360.000 quilos, i enguany espero que continuï aquesta tònica, que ja fa anys que es produeix, i com a mínim 100.000 quilos vinguin del Camp de Tarragona, i llavors els altres 150 sigui de per aquí.
Mm-hmm. Ho comentava això del tema econòmic, podríem dir, perquè arrel doncs, també doncs, de la situació que hem de veure aquest octubre, aquest novembre, amb una mala collita de previsió, amb una caiguda del 50%, des de Unió de Pagesos aquí al Baix Ebre, s'estima que en total, entre el Baix Ebre i el Montsià, les pèrdues econòmiques podrien arribar entre els 50 i els 60 milions d'euros. Una xifra que sobte i sorprèn moltíssim. També venia a entendre una mica la pregunta que li feia. Tema de l'oliva, per tant, que haurem d'estar present, què passa al llarg d'aquests dos pròxims mesos, com s'acaba resolent i si finalment també aquesta aportació per part doncs, de productors d'altres municipis que no siguin del nostre terme municipal de l'Anya de Mar acaben també ajudant a incrementar la xifra i almenys a deixar una estabilització, podríem dir, en el tema de la molta d'aquest 2016.
Això esperem, aviam.
I per acabar, Amella Marcona, una altra de les qüestions que tracten des de la cooperativa agrícola, enguany el preu es manté més o menys també en la línia que l'any passat es va pagar.
Sí, el que passa és que enguany la Comú, que és normalment la mela que ve dels Estats Units, porta un preu estàndard. El que passa és que aquest any la Marcona aquí, perquè la Marcona hem explicat que només se fabrica o es produeix aquí, hi ha arbres només aquí a Espanya. Llavors la collita de Marcona ha sigut minsa també per tota aquesta sequera, els rendiments són baixos perquè realment són rendiments que podrien ser més alts si la situació hi hagués sigut de quatre pluges més, de quatre incidències de pluges més, però el fet de que no n'hi haguen, doncs, bueno, han disparat este marge que hi ha normalment entre l'americana, la mela americana i la mela, la comú, que diem, i la Marcona l'han disparat, i si normalment eren de 30, 40, 50 cèntims, doncs ara s'ha disparat pràcticament a un euro. Bueno, un euro no, però uns 80 cèntims sí. Ja estem parlant doncs, de que ara està entre un euro i mig, un euro i 60, un euro 45, el quilo de amela, o sigui, en crosta, més l'IVA. Sí, és un bon preu, perquè són 250 de les antigues pessetes per un quilo de amela en gra, en crosta, però no n'hi ha. No n'hi ha. I això és el que te sap greu, no? Que puguem n'hi haver i puguem ser també una altra ajuda amb aquesta persona que treballa a la terra, que li fica los abonos, que li fica les podes. Jo ja no fico, ja m'han parlat i ja no t'he dit herbicides, perquè jo no sóc partidari i no vull dir que la gent fiqui herbicides. Jo no, amb això, pues, igual que han fet a l'Ajuntament, les meves recomanacions és que els herbicides a poc se vagin eliminant dels camps, perquè les conseqüències que n'hi ha i que s'estan demostrant en períodes llargs d'aplicació doncs no són massa bones per a la natura. Llavors, amb això sí que no diré que no, que en tot cas doncs, que es talla la gespa o que es talla l'herba i tal, però que de l'herbicida jo sóc partidari de tindre'l molt, perquè com menys s'utilitzi, millor que millor, perquè a la llarga pues, és una cosa que és perjudicial a tots els nivells, i la gent sembla ser que ho està entenent, cada vegada pues, més camps que se sega l'herba però que no es tira herbicida, per sort. Jo trobo que és per sort, eh? Tot i que estèticament doncs, pots veure el camp en herba i tal, però per sort trobo que és millor no tirar herbicida. Per això, en cap moment...
És un tema que queda fora al marge, però ja és una qüestió personal.
Ja saps que a nivell municipal jo puc dir si la gent ha vist alguna herba verda per alguna cera o en alguna zona que normalment no estava, una de les coses que va fer estar actual equip de govern va ser tancar el tema dels herbicides i no tirar-ni res d'herbicida, ni al voltant, i sobretot al voltant de les escoles, això que ha quedat totalment prohibit, perquè per allí passa gent que tenen allò que et diem, la vista als dits, i els dits després fan cap a la boca.
Nexe d'unió entre regidor d'Obres i Serveis i de president de la cooperativa agrícola, avui convidat com a president d'aquesta cooperativa. Esperem que la campanya, anirem seguint-la aquí a la Cala Ràdio, acabi d'anar el millor possible dins d'aquestes xifres ja d'entrada pessimistes, pugui ser de lo millor possible. Antonio Espuny, president de la cooperativa agrícola de la Milla de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts aquí al Sempre amb tu.
Gràcies a vosaltres.
Nova cita amb el Naturalment, com tots els dimarts, al nostre programa, el Sempre amb tu, i tal com havíem avançat, avui parlem de com ha afectat la natura, com ha afectat els animals, com ha afectat el medi, i en altres mateixos, aquestes altes temperatures que hem tingut aquest mes de setembre, i ens acompanyen, com cada setmana, l'Aurora Enriquena, l'Eli Bonfill i Xavier Soler. Benvinguts, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Les temperatures, la calor, la xafogor, afecta, no cal dir-ho, a tot el medi, no? Perquè cada època o cada temps fa el seu temps, però la natura cada vegada més s'ha revelat.
Clar, és el que diem. En el cas dels insectes, per exemple, ells se mouen dins d'un rang de temperatures i, clar, aquest rang de temperatures cada vegada s'allarga molt més, i tenim pues, certes espècies que durant l'any havien de fer unes coses, ara ho estan fent pues, durant tot l'any, per exemple. No? Cas de la processionària és un cas evident.
Sí, jo recordo aquesta primavera que ho van comentar, bueno, que era exagerat, jo crec que no havia vist mai en tantíssima processionària.
Naturalment.
com dèiem, les altes temperatures ho han trasbalsat tot, no?
Sí, bueno, des de... A nivell global ja veiem que estan passant coses al planeta, no? S'estan desglaçant els casquets polars, espècies que es veuen afectades per aquestes altes temperatures... Al final acabem parlant sempre el mateix, el famós canvi climàtic, que encara que algú fiqui en dubte que existís o no existís el canvi climàtic, és una evidència.
Bueno, jo crec que ja, afortunadament, sembla que ja ningú posa en dubte, no? I que realment...
Lo cosí, de ser president de l'Estat...
No, vaya sofa tus patriades.
Que és científic, encara ho està ficant en dubte ara, eh?
Sí, a més va confondre clima amb el temps, no? Que no estem parlant de coses totalment diferents.
Potser es passa molt ràpidament de calor fred, fred calor, no hi ha primavera, no hi ha tardor, no hi ha estacions intermitges...
Bueno, de fet, això s'ha comentat moltes vegades, no? Que això ha passat al llarg dels segles un munt de vegades, no? Aquestes temperatures molt fortes, aquests canvis molt bèsties, no? Temperatures molt altes... El clima no és una cosa estable que sempre hagi sigut igual, no? Però és que, clar, ara ho veiem molt intensament, ara tenim moltes més maneres de mesurar-ho, llavors encara ens fa més sensació de què està passant això, i a més sabem que hi ha una cosa que es diu canvi climàtic. No?
Hi ha gent que parla de cicles.
Sí, sí, home, els cicles sempre han existit. I, de fet, abans de que diguem el canvi climàtic se digués, vale, sí, està passant, també es pensava el que deia la Eli, no? Que estàvem dins d'un cicle i tot era un canvi. El que passa és que està sent tan accelerat i tan marcat que ja està clar que està afectant. A més, això de canvi climàtic ara no es diu canvi climàtic, ja diuen canvi global, perquè està suposant no només un canvi a nivell de temperatures o a nivell de pluja, està suposant un canvi molt bèstia. No, que no, ni tan sols sabem ben bé per cap a on anirà. No, perquè, de fet, algunes de les prediccions que es desfeien també s'ha vist que potser tampoc anem en un escenari tan catastròfic, no? Que està clar que anem cap a una cosa que no sabem ben bé el que és, però potser tampoc és tan catastròfic, no? No se sap ben bé. Els científics cada poc en van reformulant nous escenaris i nous futurs.
Clar, aquí hem de pensar una cosa, i hem de ser conscients d'això també. L'espècie humana, quant temps fa que està poblant la Terra?
Poc. Migdia.
Poc, molt poc. Quant temps fa que l'home està fent registres i és conscient d'aquestes evolucions de temperatura, de canvis, de dinàmiques i de més? Menys.
Clar, tot es compta a partir del moment industrial, el moment en què l'home va entrar en l'era industrial, fa 200 anys o així, és aquest punt d'inflexió.
Sí que és evident que estem dins en una època de canvis, però de forma cíclica, la Terra ja ha tingut aquests canvis. Eres glacials, eres de sequeres, els mars que inundaven l'escorça terrestre...
Tot això, a Tibisa havia mar.
Tot això ja ha passat. A la península, el Mediterrani es coneixia com el mar de Tetis. Era un mar que inundava la península. Les salines de sal no estan allí de forma gratuïta. Són acumulacions de sal de quan el Mediterrani estava ocupant això. El registre fòssil de la nostra costa ja mos ho està explicant, també. Mm. Te'n vas a la zona de l'Àlia i el registre fòssil està dient que allò era un fons marí de sorra, perquè, a més, els materials ja es veu que allò és sorra compactada, no? A base de pressions i de més. Però, claro, què passa? Que aquí li has d'afegir la crema de combustibles fòssils i tot això. En un programa parlàvem de l'acceleració de les espècies invasores, però aquí estem parlant de l'acceleració d'aquestes variacions climàtiques. El fenomen del Niño, de la Niña, aquestes coses ja han existit, però se veuen accentuades i reforçades, crec jo, i tampoc no soc científic, però crec jo que es pot atribuir a aquestes coses, no?
Sí, home, enguany ha estat un any molt estrany, no? Tothom ho diu. De fet, no sabíem, a començaments d'estiu no sabíem ben bé com funcionaria l'estiu i com passaria, perquè com enguany recordo que vam parlar del Niño, no? D'aquest fenomen que és a nivell totalment global i que trastoca totalment el tema de temperatures i de pluges. Aquest any molt estrany, amb aquest Niño que ha estat, aquest fenomen ha estat molt, molt, molt accentuat, més que altres anys, més el canvi climàtic, ja no se sabia. O sigui, ha estat un any molt, molt, molt raro. Potser l'any que ve no és tan...
S'espera un any molt plujós, no? Deien, i després... Aquí, almenys, de pluja poca, no? Al contrari, ha sigut un estiu encara més...
De fet, sempre han sigut famosos els aiguats a finals d'agost.
Sí, molt bé. Sí, sí.
Que enguany va haver un dia, no?
Un dia va caure quatre gotes. Ara donava una mica d'aigua, però de seguida donava aigua i mestral. Vull dir que l'aigua la veuràs passar, li pots fer adiós tranquil·lament, i detrás el mestral, allò, disparar, vinga... Bueno, a veure, em val a dir que la conca, almenys la part nostra del Mediterrani, ja ho és seca. La vegetació ja mos ho està explicant, que és seca. Vull dir, ja és, i sí que és veritat que si mires l'estructura geològica del nostre terme, per exemple, ja et diu que és un terme on té les aigües d'escorrentia, d'avingudes fortes, els barrancs mos estan indicant que és una dinàmica mediterrània molt accentuada, no? Per què? Pues perquè les aigües baixen a molta velocitat, erosionen els sediments, els materials sedimentaris que formen la nostra plana, i això són períodes d'avinguda. O sigui, uns moments en què la pluja es concentra d'una manera molt forta en un temps determinat, no? I això pues, provoca pues, aquestes estructures geològiques. Vull dir, si fas una lectura de l'ecosistema, de la geologia, del tipus de vegetació i de més, ja veus quines condicions ambientals, climàtiques estàs tenint. Però sí que és veritat que els aiguats de final d'agost encara els estem esperant.
Deies a la introducció de la processionària, no?, que ara hi ha més vegades durant l'any.
Sí, bueno, passa a la processionària i passa a moltes altres espècies. Nombrar els insectes perquè al final són aquells que potser estan més condicionats a les variacions de temperatura. Però passa a moltes espècies.
Això comentava la veterinària.
Com afecta?
Clar, és que els hi destarotem els cicles biològics de les espècies, no? Comentava la veterinària que també les serps aquest hivern no han acabat d'hivernar del tot, que era habitual trobar-te serps així una mica atontades quan haurien d'estar dormint, no? Això destarota els ritmes biològics, per tant, tota la natura en si, no? La producció de la natura també es pot veure afectada, no? O sigui, els insectes no estan poguent fer, no estan ells...
Clar, això afecta l'època de cries, l'època de reproducció,
les pol·linitzacions de les flors, no?
Sí, pot afectar, pues, això, en el cas, per exemple, dels pins, pues, la processionària. La processionària ja sabeu que és un gran consumidor de pi, no? Llavors, potser no el deixa acabar de recuperar-se, que la processionària el torna a estar atacant. El cicle de la processionària és lo típic de qualsevol papallona. O sigui, és papallona, pon els ous, naix l'oruga consumeix la planta nutrícia, que en aquest cas pues, són les coníferes, bàsicament pi, i després pues, torna a començar. O sigui, l'oruga fa el seu procés per enterrar-se, fa el capoll, surt la papallona, i aquest és el cicle habitual de la processionària. Si aquest cicle es veu accelerat o es veu modificat de manera que el pi no té temps de recuperar-se, els pins en general no morin per la processionària. Els pins morin perquè es veuen molt debilitats per la processionària, no tenen temps de recuperació i això fa que virus i altres patologies pues, puguin matar l'arbre. I no sé, ara penso, ja que parlàvem d'espècies que hivernen, imaginem-nos una espècie que és una gran consumidora, que a la vegada també hiverna durant uns períodes, un oso, per exemple. Un oso al dia consumeix una gran quantitat de vegetació, en algun moment pot arribar a ser carnívor, però bàsicament sí que són omnívors i demés, però bàsicament basa la seva dieta en vegetals, un oso. Ara això és un exemple molt tonto perquè mos entenguéssim. Imaginem que sempre s'alimenta de mores, per dir-ho d'alguna manera, no? Pues si aquell os reduís el seu període d'hibernació i durant molt de temps va alimentant-se d'aquella espècie de vegetal, pues aquella població vegetal veurà reduïda pues, la seva població. Això afectar-se es pot afectar de moltes maneres.
I aquestes temperatures tan fortes també, no? que provoquen aquesta secor, deixen que després estiguem molt exposats a risc d'incendis, no? I durant l'estiu hem tingut diverses alertes d'aquestes taronges per altes temperatures i això, després hi ha tot un tema de debat de fons, no? Que podríem parlar si tenim els cossos prou preparats com per assumir tot aquests incendis que podrien haver-hi, que sí. S'esperen.
I la tendència del bosc mediterrani és cremar-se. O sigui, les plantes del bosc mediterrani, algú se'n recorda quan floreix un bruc? El bruc floreix a l'hivern i durant l'estiu està sec i durant la primavera comença a secar-se. O sigui, tenen tendència a secar-se a les èpoques de calor, cosa que incrementa el potencial calorífic del bosc mediterrani, la conca mediterrània. És el que es coneixen com a plantes piròfites, que tenen tendència a traure el foc. Tot això ho fa pues, perquè el bosc mediterrani té tendència a renovar-se, té tendència a... I veiem espècies com per exemple el margalló, quan se crema una extensió només veus els brots de margalló al poc temps, pum, ja ha crescut. Si este bosc no estàs preparat amb l'evolució del temps, no estàs preparat per això, els brots de margalló no brotarien en seguida. I clar, pues això ja et fa pensar pues, que el bosc mediterrani està preparat per a cremar-se. Clar, això no vol dir que s'hagi de cremar. O sigui, tots han de tenir cura d'anar al bosc, de, si algú fuma, pues no fer cap tipus de foc al bosc i recollir les deixalles que tinguin algun tipus de potencial de crear incendis. No? El que deia l'Eli, estem preparats per a combatre la calor, els focs i la tendència que hi ha al bosc mediterrani a cremar-se? Bueno, no ho sabem.
Clar, si tenim prou efectius, no? L'altre dia ens comentaven els bombers, no? Que quan arriba a principis de setembre, de cop i volta, desapareix tots els reforços que tenen els bombers, l'helicòpter deixa de funcionar també. Ostres, potser hem de començar a repensar, no? Aquestes coses, perquè si els últims anys estem veient ja que la tendència és que els setembres siguin calorosos, com està passant ara, doncs potser hem de seguir preparant-nos un mes més, no? o més, perquè, per qualsevol accident, no? Perquè no només estem parlant de tot el que pot causar a nivell de la natura, sinó totes les pèrdues humanes, no? O de
materials
no? I el patiment. L'altre dia veia les notícies, no? Fa uns quants dies, l'accident, l'incendi de la zona de Xàbia, no? Allà al País Valencià, no? Tota l'especulació que es genera a vegades entorn a les zones d'incendi.
Bueno, no? I ara la normativa de la nova llei de montes de l'estat espanyol permet que un bosc cremat, una muntanya cremada, permet construir.
Però ja volien tornar a canviar-la, i deixar-lo en 30 anys.
Espero que surti algú amb dos dits de front i faci recapacitar a qui va aprovar aquesta llei. Per favor, què ha de ser això? D'estar a la llei de Montes prohibia que en un lloc que s'hagués produït un incendi pues, construir. Ara no. I, bueno, jo no vull ser mala persona, però aquest estiu n'han hagut molts incendis a llocs que pensaves que no en podien haver. Però, bueno,
a Galícia, no? Sorprèn sempre la quantitat d'incendis que n'hi ha a Galícia, que sempre són zones així humides i que penses que no n'hi ha, i ja que enguany hi ha hagut bastants i bastants seguits, que clar, és el que comenteu, no? Una mica sospitada de l'inici, no? D'aquest incendi, que no és un inici, que no va començar per una causa natural.
I la temperatura també, nosaltres ho notem, que estem en terra i potser tenim la capacitat de queixar-nos, però al mar la temperatura també afecta moltíssim a les poblacions.
Sí, de fet nosaltres ho hem vist, aquest estiu hem vist com la reproducció de moltes espècies, diguem-ne que s'ha desplaçat una miqueta o almenys ha durat una miqueta més cap a l'estiu. Normalment la majoria de peixos al mar reprodueixen a finals de primavera o així. I aquest estiu hem vist molts individus petits de pocs dies a poques setmanes de vida al llarg de tot l'estiu. I això vol dir que les espècies marines també estan adaptant els seus comportaments, les seves formes de vida a aquestes noves temperatures, no? Això és bastant curiós.
Per la temperatura de la mar també ha pujat, no?
Sí, ha pujat. Cada any hi ha dades diferents, però potser doncs, podem parlar sí, de dècimes de grau o potser d'un grau, però sí que es nota. No?
Perquè aquest estiu ha estat un dels estius en què l'aigua, almenys personalment, la hi trobo més calenta, no?
Bueno, i estava més calenta. Sí. No era només una percepció
més
teva.
Més calenta.
Sí, hem tingut setmanes de 27 graus, durant bastants dies a l'aigua 27 graus, i a començaments de setembre, no?, que ha hagut aquesta onada, també a 27 graus. Ostres, és calenta i molt continuada, sobretot, no? Perquè potser abans era més pics, però ara són com durant bastants dies molt calenta.
Sí, en guany sobretot li va costar com una miqueta agafar, no?, la temperatura i de cop i volta va fer un pic de pujada molt, molt fort, que en qüestió de pocs dies va passar que l'aigua la notéssim freda al banyar-nos, a dir, oh, que bona que està, no? Que a vegades és superràpid el canvi, per això a vegades les espècies no tenen temps ni d'adaptar-se, no? I diu, què ha passat, no? Ara no sabem si hem de marxar, si ens hem de quedar, si ens hem de reproduir, si no...
Una mica tots bojos, sí. No? Com el temps, ja es diu, no?
Sí, i això fa desplaçar també pues, els peixos de primera línia d'aigua. Per exemple, pues, ens hem trobat estius, i això ho hem comentat algunes vegades, que te tires a l'aigua i aquell... I si un mes abans veies pues, això, moles de castanyoles, moles de saupes, ja et dic a primera línia d'aigua, tampoc no cal tirar molt cap al fons. Tindones compte que quan ha pujat la temperatura de l'aigua, a poc a poc s'han anat desplaçant cap al fondo. Per què? Perquè a primera línia d'aigua, primera línia em refereixo a 4, 5, 10 metres primers, doncs ha pujat la temperatura de l'aigua, resulta que ha pujat la temperatura de l'aigua, els nivells d'oxigen baixen, i tot això condiciona el fet de que les espècies se desplacin. I a nivell més de profunditat apareixen fenòmens com, per exemple, les termoclines. Les termoclines que a nivell
sí, són diferències de masses d'aigua amb diferents temperatures.
Són dos masses d'aigua, o sigui, aigua... ara, t'ho fico un exemple, aigua a 10 metres amb una temperatura, a partir dels 10 metres té una altra temperatura. I això són barreres físiques que no permet pues, la variació d'animals fitoplanctònics o planctònics, que són després els que atrauen a animals pues, que s'alimenten d'ells. Cas seria pues, en els peixos pelàgics, sardina, seitó, cavall i demés, moltes vegades poden quedar baix, arremolinats, perquè hi ha una barrera física de temperatura que no deixa pujar el fitoplàncton o el zooplàncton en superfície, i ells no realitzen tampoc aquesta migració vertical diària que es produeix degut a aquestes diferències de temperatura que hi ha amb aquesta barrera física que nosaltres podríem passar d'una forma normal, però que ells són, és un obstacle insuperable.
Que a vegades quan t'escabusses, no? I notes la gelor tal com vas cap a la profunditat.
Exacte, perquè hi ha diferents això, masses d'aigua amb diferents temperatures que es van desplaçant. I això també els contrastos de temperatura dins del mar també doncs, afecta a nivell visual nostre, perquè de tant en tant a l'estiu tenim episodis d'aquests en què apareix com una mena de brutícia al mar, no? Com un moc així de color marró, amb una mica d'espuma, que a més és atractor de la brossa marina que hi hagi flotant. No? Potser aquí a l'Ametlla aquest estiu no hem sentit cap cas, però a l'Ampolla sí que l'han tingut, per exemple. No? I això són uns mocs que produeix el plàncton, que es genera precisament per això, no? Per aquests contrastos de temperatura. Es produeix en fondària, puja a superfície i de cap i volta durant uns dies tenim allà aquesta cosa estranya i que no fa massa gràcia a les nostres platges, no? Ens afecta pues, també a nivell turístic, bueno, clar.
No fa gràcia, però no hem de perdre de vista que són dinàmiques naturals. Jo en aquest sentit estic molt enfadat amb el tema de meduses, per exemple. El tema de meduses sí que és veritat que uns anys cap aquí pues, les poblacions de meduses estan disparant per falta de predadors i perquè la temperatura
però
de l'aigua...
Però això varia molt cada any,
i la temperatura de l'aigua pues, és variable. Però si s'està fent una crida mediàtica en contra de les meduses, que jo no accepto, i no sé si vosaltres sou del mateix parer, però són organismes que formen part de l'ecosistema, tu estàs en una platja i la medusa forma part d'aquell ecosistema. Aigua, platja, persona, medusa.
Qui és l'intrusor?
Nosaltres, evidentment. Llavors, allò és el seu medi, llavors, i nosaltres som els que hi anem de visita i ens hem d'adaptar al que hi ha.
Sí que és veritat que una medusa pues, te pot fer mal, segons quina espècie, et pot fer mal, però hem de ser conscients d'allà on estem, igual que les algues a la platja. Jo sé que ara me'n vaig una miqueta del tema, però, per favor, que tothom accepti que està a la platja, que no està a la piscina, i que la temperatura de l'aigua és molt agradable per poder fer el banyet, però que a la vegada ho has de compartir amb aquells organismes que formen part de l'ecosistema.
El que molesta són els plàstics, les botelles i altres
intrusos. I que precisament l'origen no és marí.
I altres intrusos que trobem per la sorra i per l'aigua, no? Si us sembla, al pròxim programa en podem parlar.
Molt bé. Vale.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Adéu.
Per tant, ja tenim cita per al pròxim programa aquí al Naturalment. Avui, sens dubte, ens hem allargat i una força estona sempre amb tu, però, com no podem acabar el nostre programa sense repassar el que són els nostres apunts locals. Penseu i recordeu que aquesta tarda hi ha dues cites importants. Per un costat, aquesta campanya de banc de donació de sang al Centre d'Interpretació de la Pesca a partir de les 5 de la tarda. Fini.
A partir de les 5, de 5 a 9, estarà la unitat de sang i teixits al Centre d'Interpretació de la Pesca, recordem, als Porxos, a l'antiga confraria de pescadors, per recollir sang de totes les persones que s'acostin. Des d'aquí fem una crida, sigueu solidaris, no us costa res, hi ha moltes persones que la necessiten.
I després, això temps fins a les 9 del vespre, i després a les 8, en directe en aquesta casa, podreu escoltar la sessió plenària ordinària del mes de setembre de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, com dèiem, a través de la Cala Ràdio, al al 107.3 en aquesta freqüència que ens escolteu, o també pot ser per internet a mediamar.cat/lacalertv.
11 punts a l'ordre del dia i al ser ple ordinari acabarà amb el torn de precs i preguntes. Començarà a les 8 de la tarda, abans donarem lectura als punts que hi ha a l'ordre del dia. El que no sabem és quan s'acabarà. Això dependrà una mica de la nostra emissió, de la reposició del Sempre amb tu aquesta tarda.
Quan s'acabi el ple ja sabeu que després la cita de les 8 del Sempre amb tu, la repetició i tot el que us hem explicat ara, doncs serà...